Què tal? Bon dia, benvinguts a, novament a la Cala RTV. Tot seguit, els pròxims minuts els dedicarem a parlar del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM, que fa poques setmanes, concretament el 4 d'octubre, va aprovar la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre després de tota una llarga tramitació. I avui volem fer parlant amb diferents membres de la societat civil. Ens acompanya, per una banda, representant l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, el regidor d'Urbanisme, Joan Pere Gómez Comes. Regidor, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Però també hem cridat amb l'objectiu de saber una mica l'opinió, el que en pensen d'aquest Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, per exemple, a Vicent Margalef, de la Cala, representant de la Cala Fòrum. Vicent,
bon dia.
Bon dia. També hem cridat a Manuel Brull, bon dia, Manuel, bon dia. Entre altres, també representant de Semar, i a Joan Callau, també membre de la nostra societat civil i doncs, bueno, relacionat amb diferents entitats. Últimament la que t'ocupa molt, Joan, és la Cala Cultura, no?
Esperem que per força temps. Bon dia.
Bon dia. Pues bueno, com diem, anem a parlar una mica dels diferents... Més que avaluar les coses tècniques, el que voldríem és que es parlés una mica de com afectarà a la vida social del poble, com afectarà des del punt de vista mediambiental, una mica tot plegat en general, pues tot el que fa referència al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, aquest nou POUM. Joan Pere, com a regidor d'Urbanisme, fes-nos una introducció del que suposa tenir aquest nou POUM i, en aquest cas, desgranem-nos de manera resumida els trets més fonamentals segons el seu punt de vista.
Bueno, procurarem ser el més breu possible, però la idea una miqueta l'hauríem de... ens hauríem de situar-nos d'on venim, no? Venim d'un pla general, d'un pla general antic que es va fer el 83, després sí que el 92 se fa una altra versió, però la versió del 92 és simplement és un pega i copia del que havia el 83, van canviar-se petites coses perquè no afectés la llei de costes, ni més ni menys. Però clar, venim d'un pla general antic, el qual en una època, i no és una crítica, perquè segurament cadascú, pues, som, amb les èpoques que cadascú ens toca viure, pues, los, diríem, la sensibilitat mediambiental i la forma d'entendre el creixement d'un país o d'un poble era molt diferent al que pot ser ara, ho tenim tots claríssim els que estem aquí a la taula, però en aquella època pues, sí que la totxana, el ciment i el creixement urbanístic, sobretot a nivell de les urbanitzacions, a molta gent ja li va anar bé. Ja li va anar bé i va ser un pla general que estava fet per això, no? Per un creixement segurament sense cap tipus de control. Se van fer moltes urbanitzacions, va començar a créixer el poble i bueno, es tractava no només a la Cala, sinó a tota la costa, a tot el litoral mediterrani, que era créixer per créixer, a partir d'aquí això creava riquesa, hi havia llocs de treball i tothom ens van ficar-nos amb esta voràgine, no? Ara bé, vam arribar al segle XXI, arriba un equip de govern nou i vam veure que clar, que hi havia una sèrie de dèficits que els havíem de cobrir-los, que no podia ser allò que el 80 va ser bo, ara el 2010 ja no era tan bo, el del segle XX ja no era bo el segle XXI, i com a tal havíem de canviar algunes cosetes, i aquí a partir d'aquestes coses va ser el que nosaltres vam intentar començar a parlar amb la societat civil, i per això hi ha un tema molt important, que este POUM diríem que hi ha quatre paraules claus, no? Una paraula clau és la paraula que és un pla general participat, consensuat, sostenible i calero. M'explicaré molt breu. Mira, lo de participat m'ho referim perquè un pla general sigui de tots i no només sigui d'un equip de govern o d'un partit polític, ha de ser un pla general que sigui altament participat per la gent. Per això vam aconseguir, a banda de crear un pla de participació ciutadana molt potent, vam fer més de 100 reunions. Més de 100 reunions amb tots els agents econòmics, socials i polítics del poble, així com dues assemblees generals. Amb això que vam aconseguir, que qui va voler, va poder dir la seva amb este pla general. Ningú se va poder quedar a casa dient des de dalt m'ho han fet tot. No, tothom hi va poder participar. Com es demostra, per això diem abans consensuat, que només vam rebre, que no vam arribar a les 60 al·legacions i van ser 60 al·legacions completament particulars, que evidentment això tothom té dret a fer una al·legació, però eren aquelles al·legacions que diuen, escolta, este camí passa pel marge de casa meva, però jo no estic d'acord, o però en clau, temes molt particulars, no eren temes de filosofia general i global del poble, no? Cosa que, per exemple, podríem fer com a exemple, que a Deltebre van haver, quan aquí van haver quasi 60 al·legacions, a Deltebre van haver més de 6.000. Es demostra pues, una miqueta el gran esforç que es va fer aquí d'intentar parlar amb la societat civil i que tothom entengués este pla general i que totes les inquietuds de la gent s'incorporessin abans, per això vam haver tan poques al·legacions, no perquè fos un pla general perfecte, sinó perquè es va parlar molt amb la gent i es van incorporant totes les coses, no? A més, sostenible. Aquesta penso que és la pedra de toc al qual ha marcat una diferència amb molta altra gent, i m'explicaré, perquè vam ser el primer pla general que s'avançava a l'abans de pla. L'abans de pla és una figura nova que es fa ara, que la fa que fa el Departament de Medi Ambient, i que es diu que abans d'aprovar-se l'aprovació inicial del pla general ha d'haver un abans de pla que ha donat el vistiplau el Departament de Medi Ambient. Tots sabem que el Departament de Medi Ambient avui, governats per Iniciativa per Catalunya, pues, són molt estrictes i molt rigorosos, i nosaltres estem altament satisfets de veure com aquest abans de pla general primer ha estat a les Terres de l'Ebre, i me penso que vam ser primers o segons de Catalunya, pues, mos van aprovar i es va ficar com a model a seguir l'abans de pla general de la Metge de Mar, perquè incorporàvem tots els temes mediamentals, com pot ser les directrius de l'Agenda 21 local, com pot ser totes les prescripcions de la xarxa Natura 2000, vam incorporar també els plans d'interès natural, i a més, evidentment, respectàvem tot el tema dels dos plans directors. I per acabar, un tema important que potser mai s'havia tingut en compte era el tema d'un pla general que respongués a les necessitats reals del poble. I per això aquest pla general va tindre molt en compte temes com les infraestructures de mobilitat, com lliguem, com cosim el nou creixement del poble, perquè el poble s'havia quedat tancat per entre el càmping i Roques Orades, i el poble no podia créixer més, havíem de fer un salt a les vies i un salt a les autopistes. Com havíem de fer-ho això? Evidentment havíem de cosir aquest nou eixample del poble, el nou poble que creixerà alrededor del complex esportiu, el complex educatiu, ho teníem en compte, com també pot ser el tema del nou equipament del Bon Repòs. Vull dir que realment resolien temes que eren del dia a dia. Per això jo voldria resumir-ho amb aquestes quatre pinzellades, no? Que va ser un pla general altament participat, consensuat, sostenible i calero.
Molt bé, gràcies, regidor. Jo sí que ara us demanaria que em féssiu aquesta primera valoració, és a dir, sense entrar en detalls. Després ja entrarem en l'apartat centre urbà, en l'apartat mediambiental, en l'apartat social, però així en general, quina és la primera declaració que us pot motivar aquest nou punt? Vicent.
Bueno, jo sempre he pensat de que, tal com ha dit Joan Pere, van passant els anys, evidentment s'ha d'anar canviant, i si no canvies malament, perquè veus els fallos que has pogut fer en l'anterior, i això comporta, doncs, que puguem-t'ho subsanar, ho subsanis, ho arreglis, i si pot ser en participació ciutadana, millor que millor, perquè et donaran més idees del que verdaderament has de fer, que és el que interessa. Jo també comprenc que a vegades potser els de l'oposició a la millor poden trobar alguna cosa mal fet, però bueno, el que governa ha de prendre decisions, i en aquest cas jo crec que les ha pres, i bueno, equivocadament o no, se veurà d'aquí uns anys si s'han equivocat o no s'han equivocat, o mos hem equivocat, ho hem de dir així tots junts, jo em poso el primer, perquè en definitiva hem tingut l'opció de poder participar, i això és important. Jo crec que la participació és molt important.
Manuel.
Sí, jo crec que este punt és fill del pla, sense ànim de polemitzar en Joan Pere, és fill del Plan General d'Urbanisme de l'Ametlla. I per què ho dic? Perquè abans de fer el Plan General d'Urbanisme de l'Ametlla hi havia unes normes subsidiàries que tothom podia fer el que volgués. Per exemple, el quart pis de l'Ametlla, en l'època, abans de fer el Plan General, estava a precari, és a dir, i se'n van fer, no? Llavors, per a mi, aquell plan era important, va ser necessari, i este és fill d'aquell. A pesar que es van cometre errors o no se'n van cometre, no ho sé. Però jo,
és una mica el que dia ell, de dir que és un plan pensat per la cala.
Jo li vull recordar a Joan Pere que l'any 83, quan s'ha fet el Pla General d'Urbanisme de l'Ametlla, a les Terres de l'Ebre no hi havia cap de Pla General d'Urbanisme. Sant Carlos de Ràpita va tardar 20 anys. O sigui que nosaltres en aquell Pla General d'Urbanisme ja es va retindre una mica alguna cosa. El que passa que les urbanitzacions tenien molta força i no es va aconseguir res. Per a mi, este és fill d'aquell. Sense allò, nosaltres potser seríem combinar 6 pisos o 7 d'altura i no es podria caminar pel casc urbà. I ara tenim els 4 que es van fer en l'època abans de del primer Ajuntament Democràtic, que es feia el quart a precari a l'Ametlla.
Però Manuel, un incís. No, és que estic d'acord amb tu el que dius. O sigui, però només ens referim que el 83, després del 92, però sí que potser compartirem que evidentment que he dit que quan s'ha fet el 83 o el 92 és la crítica perquè, que el 83 cadascú fa el que pot a l'època que viu, i segurament jo he viscut a l'època del 83, els temes de sostenibilitat com parlem ara, en aquella època parlar d'això,
aquesta paraula no existia
i
però vam limitar l'altura de la població.
Sí, però Manel, el que em vinc a explicar-te és, per exemple, si no s'arriba a fer ara el nou pla general actual, el parc del Bon Repòs, si haguéssim seguit amb el pla general de 83, avui el parc del Bon Repòs tindríem 300 apartaments.
He dit que és fill.
Per això havíem de fer alguna cosa, no? Havien cosetes que les havíem d'adequar al segle XXI.
Jo només volia salvar el 83, que va ser un pla general d'urbanisme que no el tenia ningú i que algo va limitar. I este per a mi és fill. Jo que estic en representació de Semar, i llavors, a pesar que la visió global jo la faré després, si a cas, jo el que vull dir és perquè estic aquí i perquè la Semar va participar en el Consell Consultiu que va crear l'Ajuntament, que era un dels elements de participació per a mi que van ser importants. Alguna gent no hi va voler vindre, però jo ho vaig considerar molt interessant. A veure, nosaltres, a Semar, ara parlo en nom de Semar, ens vam posar al Consell Consultiu i ja incorporem en aquest pla, per l'altura reguladora del poble, que tenia molts de problemes, ell ho ha dit l'altre dia, que es medien 6 metres i tal, i hi havia un estudi fet de l'anterior ajuntament, estem parlant del 2005, vull dir que això fa anys, que regulava una mica i no, en fi, que no deixa, que no hi havia pèrdua patrimonial de la gent del poble, que era el que ens preocupava una mica, no? Això potser ha fet créixer alguna cosa o no, no ho sé, però el poble ja estava fet, vull dir, el que no es podia dir en un carrer és dir tu dos pisos i només quedaven dos amos, i els tots els demés amos tenien tres, això és el que no ens va preocupar. I en segon lloc, el 22B, que és el creixement del poble. Això nosaltres també ens vam preocupar molt perquè enteníem que per primera vegada, si creixíem per amunt, hi hauria uns ingressos de terreny, per primera vegada, després de tants de xalets fets i tot, directes a la població. I això ha sigut així i s'ha vist. Tant en diners com en possibilitats després de fer-se
una
casa o el que sigui. Vam pensar també en el desenvolupament industrial, o sigui, la mica de desenvolupament del teixit industrial de la Mella, que és molt petit, però clar, si la mar baixa, doncs tot turisme, doncs, bueno, una mica de desenvolupament industrial, què vol dir? Los alumineros, los fusters, los paletes, tot, los electricistes, esta gent en un creixement al casc urbà que no se'n va, pues, d'alguna manera podien i a més un creixement controlat, controlat vull dir lento, no per una empresa que es presenta a Vèrtix i fa 200 o 400 cases en un any i allí no hi treballa ningú ni res. I en tercer lloc, este creixement del casc urbà i esta mica de creixement del teixit industrial, a mi personalment, i això és el que defensàvem, mos pareixia que si el poble creixia una mica, això troba resistències, molta gent, però mos pareixia que si creixia una mica, alguns dels fills que estudien podrien ocupar-se aquí a través de enteneu el que vull dir? Vull dir, si no arribem a 10.000 habitants, sempre serem exportadors, que jo dic, de mà d'obra intel·lectual, perquè els ajuntaments l'Ajuntament no els pot absorbir tots, no? Hi ha gent de carrera que ha de treballar fora. Eren els tres eixos que nosaltres volíem créixer per amunt. Això des del punt de vista de Semar. I també vull dir que Semar se va plantejar no entrar en els plans parcials que estaven, dins l'artilleria, dins l'Itrescala, mai van voler posar-nos perquè nosaltres compreníem que això tenia diferents situacions jurídiques, diferents drets adquirits, i era una cosa que havia de fer l'Ajuntament i els partits polítics i tal. O sigui que nosaltres una mica mai ens vam posar en si este tenia un dret adquirit i podia fer o no podia fer i tal. Això, a grans trets, és... Hi ha una altra cosa per acabar, que és el tancat de Vila, que és la joia de la corona del PUM.
D'això en parlarem després, vale, Manuel.
Això és la primera posició. La global vindrà després. Sí.
Joan Callau.
En general, i mirant altres plans d'ordenació, podríem dir que tots els plans d'ordenació urbanística neixen amb l'esperit i la voluntat de fer el bé comú, de contribuir a l'avanç de tota la societat, i en aquest cas de la societat calera. Evidentment, hi ha la iniciativa privada que sempre procura tirar endavant amb més encerts o menys encerts, però després ha d'haver la iniciativa política, que en definitiva aquesta iniciativa política té la responsabilitat d'administrar els recursos de la gent que treballem, de la gent que produïm. És a dir, la política ha de començar a ser vista com un ofici de gestionar el bé públic, de gestionar els recursos públics i gestionar-ho de la millor manera possible. Per tant, si qui governa ha pres la decisió de tirar endavant un pla d'ordenació urbanística al nostre poble, el primer que ha de rebre és la felicitació per part de la societat que representa, per part de la societat Calera, perquè, tal com ha dit abans Vicent, qui governa ha de prendre decisions. No pots dir que governes si no prens decisions. I no has de tenir por a equivocar-te, perquè és que si tens por a equivocar-te mai encertaràs res. Llavors aquest pla, en principi, i en aquest primer punt que parlem de filosofia del pla, hem de dir que és com tots els plans d'ordenació, és a dir, que efectivament neixen amb l'esperit i la voluntat de fer un bé comú al poble. S'ha dit abans, amb la introducció de Joan Pere, del regidor, que s'ha concebut amb la participació de la societat civil. Això està molt bé, però ara ve la segona part. Que hagi estat concebut amb la participació de la societat civil vol dir molt, i podria no voler dir res si no fem tot el possible perquè aquesta mateixa societat civil li doni la benedicció. I com se dona aquesta benedicció? Doncs a la pràctica, ajustar-se a allò que més convé en cada cas. S'està parlant en aquest pla de medi ambient, molt bé, és valent parlar de medi ambient, és valent, però a la pràctica mirem el medi ambient a casa nostra, què és exactament, quins punts s'han de tocar, com s'han de defensar, com s'han d'explotar. S'està parlant de recursos naturals, molt bé. Resulta que, ens agradi o no, som un destí turístic per excel·lència. Que aquest destí turístic acabi sent un destí turístic de poca qualitat o de bona qualitat depèn de nosaltres, ningú ens ho regalarà, és l'esforç que puguem fer tots. Per tant, si des de l'administració pública se fa força perquè aquests recursos naturals siguin preservats i els puguem ensenyar en orgull, és a dir, que no es degradin, això ja és un patrimoni a favor del poble a poder explotar. Però, ojo, l'explotació d'aquests recursos naturals ha de tenir com a contrapartida una vigilància, i una vigilància constant i escrupulosa. S'està parlant d'extensió del poble fent un salt dalt de l'autopista. Doncs és una proposta molt raonable, perquè si no estem ofegant el futur creixement urbanístic del poble. I no tothom pot viure ni al carrer Major ni tothom pot viure a la vora de la mar. Vull dir, hi ha un moment en què el carrer Major s'acaba i la vora de la mar s'acaba. Llavors, tirar cap amunt és una bona proposta. S'està parlant d'equipaments, em sembla molt bé. Sembla molt bé pensar en equipaments. Ara, com que la filosofia ens sembla bé, anem a la pràctica. Atenció, el que no podem fer és demagògia, és a dir, no podem omplir el poble d'equipaments que produïssin un dèficit excessiu i que aquest dèficit hagi de restar altres serveis socials que són absolutament necessaris. I en el context de crisi econòmica que estem, aquesta crisi que ens han fabricat i que un altre dia en parlarem, jo sóc del parer que contribuirà a posar algunes coses al seu lloc. Entre elles, doncs, que en general estem o estan, perquè alguns no en fem abús, però la majoria en fa abús, estem mal acostumats als serveis socials, als serveis d'assistència absolutament gratuïts. Potser hauríem de començar a pensar en el copagament de determinats serveis. Posaré un exemple. Imagineu-vos que hi ha un equipament esportiu importantíssim al nostre poble i que ocupa a una gran part de la nostra societat, de la nostra població. A mi em sembla molt bé, però si ha de ser deficitari i aquell dèficit comporta restar un altre servei social, una altra atenció a la població, això està mal encarat, perquè quina culpa té una persona
que no vagi a fer esport d'haver de suportar un equipament deficitari i quedar-se sense una visita mèdica o quedar-se sense un policia més al carrer. És a dir, hauríem d'entrar potser a ser valents i entrar al concepte de copagament. És a dir, estem d'acord en que l'administració pública ha de fer equipaments, però l'utilització d'aquests equipaments pot ser, en algun moment, haurà de començar a comportar un copagament, encara que sigui simbòlic, però que ajudi a que no hi hagi aquests dèficits. En general, i resumint, la filosofia d'aquest pla, del qual m'he pogut llegir un resum, és bona per a la Cala, i si és bona per a la Cala, entre tots, sense exclusions, hem de fer tot el possible perquè tiri endavant i contribuir apuntant en aquells petits fallos que poguéssim veure o aquells parers que tinguéssim sobre determinats punts a millorar-lo.
Si us sembla, anirem tocant ja més a punts concrets, perquè Manuel avançava fa un momentet el tema de les alçades. Jo sí que voldria aquí concretar una mica què guanyem en aquest punt dins del casc urbà. És a dir, s'han regulat alçades, s'ha mirat de que tothom tinguem els mateixos drets des del punt de vista patrimonial, s'ha aplicat una sèrie de restriccions o mesures per tal de millorar la nostra façana marítima, això que ara modernament se'n diu skyline, no? Allò de dir, anem a mirar una mica la imatge, perquè això és invertir en el nostre futur, també en que ens mirin millor, no des de lluny, sinó des de fora. I aquest serà un dels punts dels que tractarem, també junt amb el punt de vista social, el punt de vista mediambiental, però sobretot, què ha guanyat el casc urbà, és a dir, el poble, les nostres cases, els nostres carrers, en aquest nou pont, Joan Pere?
Ho ha explicat molt bé, Manel. A veure, a Massamar, perquè abans ho explicàvem, quan hem parlat abans de més de 100 reunions de participació ciutadana, no és una xifra qualsevol, són moltes reunions, moltes, eh? T'asseguro que qui les va patir, i des de la regidoria d'urbanisme i un regidor ne va fer unes quantes, però no dir totes, són moltes reunions, però clar, era la nostra obligació. I a Semar, amb el tema de les alçades, va tindre molt a dir. Entre els seus representants també estava aquí Manel, i aprens molt, perquè a vegades els tècnics que venen de fora poden ser grans tècnics, però la realitat social de la Cala no la coneixen, i un paper ho aguanta tot. Però el Manel ho ha explicat abans molt bé. Agafaves un carrer i dius, el carrer Madeo, per dir alguna cosa, a partir d'ara això aquí diuen els tècnics que només poden anar a planta baixa més dos, però tot el carrer Madeo està tot ple de planta baixa més tres, i només hi ha un solar que, pel que sigui, aquell solar no va especular, i aquella persona és de dir, no, tu no podes, només podràs tenir planta baixa més dos, aquí també perd patrimoni. Aleshores, diguem, anem a fer una cosa racional. Evidentment, la primera façana del poble anem a intentar-ho ficant unes alçades més baixes, perquè el que hem d'intentar és que poquet a poquet este poble no s'ha d'intentar ficar un gran mur de Berlín a la primera línia, però a mesura que s'encapa endetrás anem a fer una cosa racional, sense que sigui una exageració, però amb l'acord del que hi ha ara, perquè la Cala, si ara la féssim de nou, si la féssim de nou cas curva, segurament tots la faríem diferent. Faríem carrers més amples, podríem fer cada bloc de pis tingués pàrquings, però el cas curva actual, el cas antic de la Cala, és el que és. Com a tal, el que vam fer va ser racionalitzar-ho i ficar-ho al cor dels nostres temps. I una cosa molt important que penso que s'ha de dir, abans de fer uns criteris que com a mínim eren subjectius, en el sentit de que es feia per la... se mirava les alçades per els metres que tenia d'amplada al carrer. I alguna vegada ha pogut passar algun constructor que ha tingut dos informes damunt de la taula del mateix Ajuntament de Tor, de dir, no, és que a mi un me diu planta baixa més 3 i l'altre me diu planta baixa més 2. I clar, hi eren dos informes del mateix Ajuntament de tècnics diferents, i fes, que em pot ser això? Doncs no, vam regularitzar per massanes. Cada massana del poble tenia unes alçades. Amb això, el que ficàvem és que els constructors no fessin la picaresca i que l'Ajuntament no s'equivoqués. Perquè clar, els constructors poden ficar picaresca, però l'Ajuntament també es va equivocar alguna vegada. Com a tal, amb això vam regularitzar sempre de la mà de la societat civil, i penso que vam aconseguir tots que el poble en general no perdi patrimoni, que era important, que el tema de l'alçada se regularitzi i que no sigui una exageració, sobretot preservant la primera línia de mar, i bueno, i aquí potser vam fer un acord positiu per tots, i així ha sigut que la gent, amb la gran majoria, ho hem trobat tots bé.
Vicent?
Jo, en principi, vaig ser una mica reticent l'any 83, quan se va fer este nou pla general, perquè me semblava que no era correcte anar a l'Hospitalet i trobar unes aixecades diferents de les d'aquí i anaves a l'Ampolla i tres quarts del mateix. I esclar, això te creava una mica d'angoixa i dir, bueno, com pot ser que els altres pobles creien aquesta alçada? I llavors, pensant-ho bé, perquè esclar, les coses sempre les has de pensar, no et pots llançar a dir de cop això no m'agrada o això no ho vull o això no ho faig. I llavors vaig veure que teníem un sentit més de poble, que això és el que verdaderament importa, perquè en definitiva som un poble, no som una capital. I això és molt important per a les persones, perquè m'ho hem donat compte que al fer blocs hem arribat a quasi viure com les capitals, que no ens saludem, que no ens coneixem, que tenim problemes per la limpiesa d'escala, per el que sigui, no? Això crea una tensió. I jo crec que el poble el que s'ha d'evitar són les tensions, i això és una forma d'evitar tensions, fer aquestes alçades que crec que són les correctes.
Manuel.
Sí, què va guanyar? Què ha guanyat el poble? No ha perdut. No ha perdut. O sigui, no ha guanyat res, però no ha perdut. Se tractava de...
Mira, que avui en dia ja és important.
De limitar una mica el que diu ell, els tècnics, que a vegades són una mica, no volia dir aquesta paraula, però una mica talibans, i venen a retallar el port perquè pensen...
No ho volia dir, però...
Però no ho volia dir. Pensen que tots som especuladors, que tots tal, i molts venen de Barcelona i venen de Llinta, han especulat i han fet desastres, i venen en un poble i diràs que li han d'ensenyar tot. I això tampoc era, no era això. Per tant, la nostra opció va ser no perdre patrimoni, que és el que hem dit. Per exemple, faré un exemple. La façana que diu ella ha quedat en tres, que jo sàpiga. Però ells volien dos. I jo me'n recordo que a Bernat li vaig fer un argument. Dos. Quedaven 12 a la façana, 12 cases en dos. Totes les demés, 4. O 3. I jo li dic, quants anys tardarem a que siguin dos? I vam calcular 100 anys. És a dir, durant 100 anys, els 12 que queden en dos no podien fer el tercer, esperant que quan els altres demanessin el permís o quan la casa els hi caigués, i això no podia ser. Vull dir, però tant va quedar en tres, que és el que... N'hi ha de quatre, però ha quedat en tres, que és una regulació que m'impareix en l'aspecte este de no perdre este patrimoni. Volia dir una cosa. No són els... Això no són els constructors, són els promotors. És que això a la tele, a tot arreu, sempre els constructors, no els senyors. Los que presenten i volen fer pisos i busquen un altre, són promotors, no constructors. Això ho hauria d'aprendre tots els mitjans de comunicació del món, perquè el constructor treballa per un promotor. Aquesta és la figura real. I el promotor és un senyor que no, de construcció a la millor no sap gens, però sí que sap anar a l'Ajuntament i traure una altura més i tal i qual. És una diferenciació que a mi m'interessa molt. I en quant al poble, vaig a la d'ella, el Pla General d'Urbanisme va frenar. Jo us vull posar l'exemple de Vinaròs. Vinaròs és un poble que el preu metro quadrat de pis val la meitat de la Cala. No ara, en plena auge. I és perquè Vinaròs, això ho he viscut jo i m'ho he explicat, un promotor que es dedicava a això. No vam tindre cura de fer pàrquings com aquí, que aquí sí que s'han fet 7 o 6 sense fer pàrquings, si ja no hi cabem, imagineu-vos. No tenen pàrquings i no tenen possibilitats de viure. Ni tenen piscines interiors com Salou, que van fer... No tenen res. Allí se degraden a punta pala. O sigui, nosaltres vam aguantar dos pisos, que eren els que es facin fet a Vinaròs, i això ha sigut bo pel poble.
Joan, tema de no perdre patrimoni, no? Què diu...
Torno al que he dit abans. Ens hem de creure que som un destí turístic. Si jo vaig a un poble de la costa a descansar, a passar una setmana amb la família, vull ser ben atès, vull que hi hagi serveis, vull que hi hagi un comerç modern, vull que hi hagi uns restaurants de qualitat i vull passejar pel carrer i vull que els carrers siguin amples i no estiguin bruts i no tinguin clots. I vull veure la lluna, no vull que uns edificis me la tapen. És a dir, que ha guanyat el poble? Com a mínim ha guanyat una normativa a la que els promotors, que molt bé dia Manel fa un moment, s'hauran d'atendre. Però torno a dir, i perdoneu-me, s'ha de ser conseqüent i s'ha de vigilar. És a dir, no ens serveix de res promoure unes normatives si darrere l'Ajuntament, a través dels mitjans que cregui oportús, no és severa en el compliment d'aquestes normes.
Si hi ha unes alçades, s'han de vigilar. Si hi ha unes exigències, s'han de complir. I només d'aquesta manera, tot això, tota aquesta feina que s'ha fet, totes aquestes normatives que se'n derivaran i que seran d'obligat compliment quan se faci qualsevol tipus d'obra nova o de reforma al nostre poble, evidentment han d'estar tutelades políticament, des de l'Ajuntament han d'estar tutelades, s'ha de vigilar, s'ha de complir. Per què? Doncs per això, perquè quan vinguin a casa nova, a casa nostra, trobin carrers amples, nets, arreglats, comerços moderns, que puguem veure lluna, que tinguem serveis, que tinguem assistència. I hi ha una altra cosa important, que com que ho ha dit així de passada, sembla que no és important. Vicent ho ha dit. A veure, aquesta calidesa, aquesta amabilitat, aquesta franquesa, aquest ser oberts dels pobles, de relacionar-se tothom, també és important. Perquè el turisme inicial de la Cala, jo que ja tinc 52 anys, me'n recordo, era un turisme familiar que venia a descansar aquí amb la família i que si els hi havies d'arreglar alguna cosa i se n'anaven, te deixaven les claus del xalet o les claus de casa amb tota la confiança del món i anaves i ho feies, i el dissabte quan tornaven de cap de setmana ho venien a recollir. Doncs jo crec que hem renunciat, hem deixat perdre aquesta tipologia de turisme. És una tipologia de turisme, un tipus de turisme que realment sabe el caràcter de la Cala, de casa nostra. A veure, fem lo possible per recuperar-lo.
Entrem en un altre apartat, que és el tema social, i aquí jo, possiblement, tot i que també té el seu apartat urbanístic, dins del tema social entraria el tema del creixement. És a dir, ens hem d'enfrontar en el futur a un eixample del poble que, d'alguna manera, doncs, bueno, la major part dels que estem aquí possiblement hi ha gent gran, no hem viscut encara el fet de dir, bueno, donem-lo salt i anem a fer un altre poble, a veure com lo lliguem amb este. El tema del bon repòs, és a dir, és un tema que serà un espai públic que teòricament ens integrarà, que no serà això que tenim ara aquí, que només l'únic que fem és pegar-li la volta i arribar lluny, és a dir, que hem de pegar la volta per anar d'una banda a l'altra si mos fa llarg. Clar, tots aquests temes també són una assignatura pendent que contempla aquest nou POM, no, regidor?
Sí, a veure, més o menys ho estem intentant explicar-ho tots, però tot i la seva complicació, no? Ara bé, la Cala se pot parlar molt fàcil, però tots hem vist que el model de seguir fent urbanitzacions, i permeteu-me que torni a parlar de les urbanitzacions, és que a la Cala tenim la urbanització més gran d'Espanya i la segona d'Europa. Tres cales, la primera fase tres cales, són 55 quilòmetres lineals de carrers. Quan això abans parlava Joan del tema de copagaments i no sé què, algun dia també haurem de parlar amb les urbanitzacions del copagament, de ficar quotes urbanístiques i d'una vegada per totes podrem arreglar tres cales, Calafat, Sant Jordi, perquè l'Ajuntament no pot arreglar tot això. En aquella època es feia, però ara et trobes el percal que et trobes els actuals ajuntaments, del color que sigui, i s'han de resoldre. M'explico perquè una miqueta, Joan, només si em permets una pinzellada, quan parles abans del tema del copagament amb les instal·lacions esportives, un exemple, perquè comparteixo el que dius al 100%, però la instal·lació esportiva més important que ha hagut ara, que s'ha inaugurat a l'Ajuntament de la Metlla de Mar, ha sigut lo de la piscina. I la piscina, qui va a la piscina paga. No és gratuït. Ho dic perquè el que tu dies ja s'està fent. Perquè evidentment aquest equip de govern tenim molt clar cap on va el futur i teníem molt clar que tu has dit i ho compartim, de que si és una piscina no podia ser gratuït, encara que la demagogia a la ràdio pot dir que vulgui, perquè una piscina que val 6 milions d'euros al final ha d'haver un copagament de tothom i compartim per aquí, anem per aquesta línia. Però resumint el tema de l'àmbit social, tots enteníem que el poble de Cala mos han quedat encaixonats per Llevant i per Garbí, o sigui, pel càmping dels Vila i pel tema Roques Dorades, i sempre s'ha intentat fer el salt a l'autopista i a la via, però això era complicat. Este pla general, una de les coses importants que potser la gent no acaba de veure molt és això, perquè un pla general, i torno a repetir, és una eina que planifica, no gestiona. Aquí Joan, nosaltres ara el pla general planifica, després els governants que vindran després veurem si seran capaços de gestionar-ho bé o no seran capaços de gestionar-ho bé, però aquest pla general ja fica les eines importants perquè es pugui planificar correctament. I què fa aquest pla general? Planifica que el dia de demà, perquè ara s'ha parat tot, fa 4 anys semblava que el 22-21, Manel, si te'n recordes, tothom tenia pressa per vinga, 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 i ara de cop i volta ningú parla. Però sí que el pla general planifica que pugui haver un salt a l'autopista, un salt a la via, amb un pont que hauran dos carrils d'anada, dos carrils de tornada, i que comunicarà, cosirà el nou enxample de la Cala amb el casc antic. Això vol dir que on està ara el complex esportiu, al costat també hi ha un nou complex educatiu, perquè evidentment ja les escoles estan fent menudes, i este pla general també planifica, el que dèiem abans, planifica vol dir que ja tenim solars per a fer un nou complex educatiu amb tot el que envoltarà al detrás, amb les seves vivendes socials i tot. Torno a repetir, el pla general el que ha fet ha sigut planificar. A partir d'aquí seran els nous governants els que hauran de fer el millor possible el tema de com gestionar aquest pla general. Però com a mínim les eines estan ficades, els fonaments són ferms.
Vicent.
Bé, l'Ajuntament mos ha posat a l'abast pues, un pla parcial ja, que es pot, o sigui, el pla general, que llavors ja en funció vindran els plans parcials, i això mos dona una mica més de peu per a poder tirar endavant i ampliar el poble. La qual cosa també comporta, voldria dir, que el teixit social del poble l'hauríem de fer que fos productiu, perquè tal com tenim ara el nostre poble, l'agricultura ja fa anys que va malament, no cal ni parlar quasi, perquè seria perdre el temps. La pesca porta un camí dolent, i això jo sempre he dit que pels pobles, quan un sector flaqueja, repercuteix a tothom, i això és dolent. Clar, hauríem de buscar solucions a aquests problemes, si es pogués, avui en dia que hi ha crisi, no? Pues s'haurien de potser trobar, no? O sigui, o intentar. Jo ara, algú potser dirà, què diu ara Vicent? Però ho diré, perquè jo el que penso ho dic, i sóc així de llançat. Que llavors me puc equivocar, evidentment que puc equivocar, sempre m'equivoco. Però, per exemple, l'agricultura, per no perdre els terrenys que estem venent pues, als estrangers, una solució podria ser, dic jo, deixar posar energies alternatives, a lo millor, segons a quines distàncies, també parlem-ne d'això, perquè és clar, tot s'ha de parlar i tot s'ha de programar, no? Si és a la mar, jo crec que podria ser, no ho sé, granges marines o posar impediments a la costa perquè allí se reproduís el peix, no ho sé, clar, de la mar no entenc, de la terra a mitges, però simplement per revaluar una mica més el potencial del poble, perquè en definitiva ens interessa en primer lloc que el poble tiri endavant. Si el poble tira endavant, jo crec que tenim molt de guanyat. Si només hem de confiar en el com es vindrà el turisme o el com es vindrà de fora, sempre tenim aquell dubte que si vindrà o no vindrà. I això jo crec que el principal potencial per a mi és potenciar tot el sector productiu que pugui crear el poble. I això és importantíssim per a poder tirar endavant tots els plans parcials que es puguin tirar. Llavors, jo referent al pla parcial 22B1, no? Este, bueno, ja sabem que hi pot haver especulació perquè els promotors, i ho dic bé, Manuel, els promotors, jo escolto quan parles, són els que podran especular. Bueno, jo comprenc que amb aquest sector es pot especular, perquè doncs, és vivenda social, equipaments, bueno, els equipaments seran per part de l'Ajuntament, però el que seria el pla parcial respecte a lo que és diguem polígon industrial, això sí que s'hauria de fixar, potser havent vist el fallo que hi va haver en l'anterior, de que no s'especulés en el terreny, que el que compra un terreny l'edifiqui, que el faci productiu, perquè el que no podem fer és que si mos falla, tal com he dit abans, el sector productiu, estem perduts, no l'hem de deixar perdre el sector productiu, que és el que fa créixer el poble, i ho hem de tindre molt en compte. I jo apel·lo a l'Ajuntament que ajudi també, a pesar que el sector productiu sempre ha de ser, diguem, és a nivell privat, però confio en que l'Ajuntament també pugui ajudar al sector productiu.
Manuel, que també havíem, sí, ens havíem deixat el tema d'este sòl industrial, que també sí, entraria dins del tema social, sí, perquè evidentment...
Jo volia dir que lo PUM no arriba tard. Volia dir, no arriba tard, perquè ha tardat 5 anys, però no arriba tard, al revés. Si potser s'hagués pogut posar en marxa llavors, estaria tot ple i no aconseguiríem una mica el que jo dia abans del teixit industrial i tal. O sigui, arribant tard pot fer un favor, això. Perquè el creixement serà més lento, perquè mai hi haurà una explosió, mai més hi haurà una explosió urbanística com la que ha hagut, mai més. Això ho ha de prestar tothom i no serà. Llavors, és possible que el creixement del 22B sigui més lent, més repartit, amb poques possibilitats d'especular, perquè encara està molts de terrenys en mans de la pròpia gent i tal, i el que s'ha pagat ha sigut preus, no d'especulació, sinó preus molt cars, no? Molt cars, des del punt de vista. Llavors, la meva il·lusió és que este 22B vagi lentament. No el que haguem de fer en 15 anys, ho haguem de fer en 5, perquè si no, ens passarà com les Terres de l'Ebre ara. En 5 anys hem fet el que havíem de fer en 15. I ara, què passa? Estan els pisos per vendre. Llavors, si és lent, probablement hi haurà possibilitats que el teixit industrial, que és una part, l'agricultura és una altra, la pesca és una part que es pot anar conformant, doncs, no sé, hi ha gent que s'ha fet un taller al polígon, un taller d'alumini, doncs que puguem treballar, però això que sigui lent i vagin absorbent.
Progressiu, perquè si no després hem de cridar gent de fora que fa la feina que quan...
Este 22B té algun problema encara de ponts i passos, sí, però que no vagi ell, això no es veurà. No ho vull plantejar com un problema. Vull
dir, està planificat.
Ja ho sé, però si creix...
Planificat està ara, evidentment.
I si creix el poble, volia dir una cosa. El poble ha de mantenir les seues tradicions, les seues festes, saps? Aquí el casc urbà això serà possible. I és que molta gent s'assusta perquè no. Si som capaços de mantenir les nostres festes, les nostres tradicions, i som capaços encara, sí que vindrà més gent encara de la que som, però si som capaços d'això, doncs s'anirà transformant l'urbanisme, el poble i tal, però d'alguna manera nosaltres podem seguir. En quant al social, jo, des del punt de vista, només veig estabans que això es crea llocs de treball, vull dir que no ens hem d'enganyar, el teixit industrial crea llocs de treball, vull dir, parlo per mi, per un altre i per un altre. Has dit-ho del tancat, però no sé si ho hem de tocar.
Bueno, jo només vull dir que... A veure, una mica en el fet que ara ho tenim aquí...
És que el tancat de Vila és la joia de la corona. És el que... Quan tiraran els murs del tancat de Vila és quan una part molt important de la població entendrà el punt, perquè ja és veritat això, no? Perquè és una cosa que ha costat molt. S'ha d'agrair a la família que al final hagi entrat després dels esforços de l'Ajuntament en negociacions. Jo crec que s'ha d'agrair. No crec que hagi de dir una altra cosa més que això. Però això serà un boom. Bé, des del meu punt de vista. El poble, això, a més, un mur, és que han caigut tots els murs, i este estava allí, no? I això, bé, nosaltres ens hem acostumbrat, jo tinc 62 anys i estic acostumbrat a veure el mur, però quan traurà el mur, el xiquet que tindrà 5 anys, li fas el mur al cap de 20 anys, vamos, no ho suportaria, això, no? Nosaltres ho suportem perquè vivim aquí, i això és un gran canvi visual. En quant als equipaments, només fer un punt, vull dir-se que si Vinaròs hagués pogut fer un pàrquing o dos com este, probablement hagués tret tensió dels cotxes. Jo vull dir-se que això és un equipament, pot ser que l'Ajuntament li faiga mal en un moment determinat econòmicament, no en aquest equip de govern, vull dir l'Ajuntament, però penseu que això és el que buidarà. Jo li dono 5 anys. D'aquí 5 anys, si no existís el pàrquing, tothom diria, i no van fer un pàrquing, ara tothom diu que tots els camins conduïxen a Roma. Però, escolteu, si hi ha blocs i hi ha cotxes, s'han de posar en un lloc o altre. I d'aquí 5 anys no en quedarà cap de pàrquing, ni un, ara que fa la crisi, però, i això millorarà la caminar, perquè clar, si vols veure la lluna i embarranques en el cotxe, encara que la vingues, embarranques en el cotxe que està al cantó, doncs el pàrquing, jo és una defensa que faig del pàrquing, que la tinc aquí, i la faig a 5 anys vista, ara que ho critiqui tothom, però a 5 anys vista, este pàrquing estira ple, tot venut i vamos, convençudíssim.
Joan,
Reprenc el fil del que acaba de dir Manel. El pàrquing és el resultat d'una política de previsió. Un poble que vol tirar endavant ha de fer polítiques de previsió, no ha de fer polítiques de parxe. És a dir, si, com diu Manel, aquest pàrquing s'hagués de fer d'aquí 5 anys, seria un parxe i la cambra continuaria sent vella, és a dir, aniria amb una cambra vella amb un parxe, i ara anem amb una cambra nova que encara no ha tingut cap punxada i és nova.
Respecte al parc del Bon Repòs, a veure, tanquem una mica els ulls i recordem, sovint veiem pel·lícules americanes on surt Nova York, i moltes d'aquestes pel·lícules i sèries també surt el Parc Central, no? El Central Park. Us imagineu Nova York sense el Parc Central? No. Us imagineu Tortosa sense el parc? No. Doncs d'aquí uns anys serà impensable imaginar-se l'Ametlla sense el parc. És a dir, és una cosa que havia de venir perquè és un logro natural del poble i que segurament pujarà el caixer, la importància del nostre poble, repeteixo, com a ciutat o com a poble, com a població i com a destí turístic. Respecte a sòl industrial i equipaments industrials, a veure, com en tots els altres aspectes del pla, del nou pla d'ordenació urbanística, equipar zones industrials és important, planificar-les, però insistixo per tercera vegada, a continuació s'ha de fer la gestió i s'ha de vigilar i s'ha d'ajudar que això tiri endavant. I vigilar perquè això tiri endavant vol dir anar a captar indústries que podrien vindre aquí, però també intentar que dins de la pròpia activitat del sector primari a casa nostra, que s'ha limitat molt a l'oli d'oliva i a la pesca, a veure si podríem trobar i facilitar iniciatives de transformació d'aquesta matèria primera aquí a l'Ametlla, és a dir, fer un mixte i donar tota mena de facilitats, perquè si el sòl és municipal i públic, el que no pot ser és que l'adquisició d'aquest sòl per part d'una indústria que s'hi vulgui posar sigui a preu privat. Aquí no ha de fer negoci ningú. El negoci és que hi hagi llocs de treball. Aquest és el negoci. I per acabar, jo voldria fer una puntualització a alguna cosa que ha dit abans l'amic Vicent. És veritat, hem de tenir indústria, hem de tenir sectors productius que facin d'acompanyament al sector principal en aquests moments, que és el turisme. Encara que no ho vulguem reconèixer, és el sector principal per davant, tant directament com indirectament. Bé, això que ell ha dit de que confiar només en el sector turístic és patir per si vindran o no vindran, jo no estic d'acord. Jo crec que si nosaltres volem, vindran. Què hem de fer? Tindre un bon producte, una bona qualitat i saber-lo vendre. I això vol dir fer millor el nostre poble.
Bé, i ara entraríem a l'última ronda, que seria és a dir, l'opinió mediambientalment, este pla d'ordenació urbanística municipal nou, doncs mos ensenya moltes coses, mos ensenya la recuperació de la zona de Port Olivet, la renaturalització d'un espai que molts ja donaven per perdut, i a més d'evitar la construcció a molts indrets, tot plegat amb una planificació de la zona litoral també de manera important. Regidor.
Mira, jo m'estimo més que parlin aquí els meus contertulians i amics, però jo donaré quatre dades, perquè a vegades sembla que tots ens fiquem a la boca la paraula sostenibilitat i medi ambient i després hem de parlar de realitats. I clar, avui en dia, siguis qui siguis, els ajuntaments, tothom diu el mateix, però anem a mirar molts plans generals que s'han fet a Catalunya o a tot el llevant espanyol o a l'estat espanyol, i ens hem sentit orgullosos de ser calers, xiquets. Hem sigut pioners. I hem sigut pioners, m'ho refixo a tots els que estem a aquesta taula, que han participat dintre de la participació ciutadana, els veïns que han vingut a les assemblees, i tots, entre tots, han fet que avui el Pla General de la Cala sigui pioner en molts aspectes, i amb el tema mediambiental ho som. Jo us ficaré quatre dades senzilles. Avui en dia, del Pla General antic al que hi ha ara, hi havia 5 milions de metres quadrats que anaven per a segona residència, i entenent el que aquí s'ha explicat, que jo escoltava els contertulians, canviant de filosofia d'entendre el poble, aquests 5 milions de metres quadrats que abans de vindre a les segones residències s'ha passat a que sigui rústic. Han passat que el 65% del terme municipal està especialment protegit. Ha passat que 6,7 quilòmetres de costa que el Pla General Antic havia d'anar a cases i hotels i apartaments, avui dia és verge. I això és amb una fita històrica que l'han fet tots, tots, i paraula tots és com li diu amb la boca ben plena. I és que des de Ribes Altes 2, Roques Orades, doncs, millor dit, fins a l'Àlia, aneu un dia amb una barqueta que tira la barqueta, que no tira la barqueta, pues que ho miri per internet, mireu altres, on trobareu que hi hagi tota una part d'una costa catalana que no estigui edificada. Només tindrem la cala. Serem pioners amb això. Vull dir, tenim tota la costa, tota la part de Garbí, de la cala, si hi ha tota verge. I això és una aposta clara i decidida d'aquest equip de govern i del poble en general, de que han volgut el que abans explicava Joan Callau, i jo estic d'acord amb el que diu Joan, de que hem donat un valor afegit, i el valor afegit que són les platges blaves, el primer poble que tenim les platges blaves de Catalunya, ara amb el tema de les platges verdes, hem d'entrar amb les platges naturistes, que no nudistes, vale? Que va tot lligat, però que ho diguéssim clar tots, i realment l'aposta d'aquest equip de govern ha sigut aquesta, que realment l'hem de ficar-li valor afegit al nostre litoral, al nostre medi ambient, però no només a la costa, també l'hem ficat valor afegit detrás, eh? Perquè algú se'n recorda de Mas Plater? Clar, ara tothom ho ha volgut molt fàcil, quan parlem del Bon Repòs, trobes algun jovenet que diu, ah, perquè no feu els muros ja, xiquets, perdó, el Bon Repòs és un privat, que este promotor privat, si fos meu, jo aniria a l'Ajuntament i li diria, Ajuntament, sou una colla de mal i callo, perquè hi anava 300 apartaments, eh? I és molt fàcil dir, amb una família on pots fer 300 apartaments o 300 pisos, ara resulta que això ha de ser el centre del parc de la cala. Jo m'ho crec, i això ho saps tu molt bé, Manel, que vam discutir una vegada al Consell Consultiu i quan ho parlàvem, gent com tu, Joan Rebull, sé que eren les llàgrimes d'alegria, però s'ha d'anar a negociar amb aquesta gent. Però a la banda del Mas Plater, també Mas Plater, també anava a una urbanització, s'hi diu molt fàcil. No només han mirat el litoral, també han mirat cap endetràs, i per això entre tots i escoltant molt la gent han vist que este valor afegit, este pla general amb dades reals que estic donant ara, la punta bon capó, 100 apartaments, també amb una negociació molt dura amb el promotor, ahir on anaven 100, ara n'hi van 10, vale? Es diu molt fàcil, però ves i tu diré a un promotor que ahir on pot fer un gran negoci. L'altre dia parlava amb un aparellador, un arquitecte, amb Sirici, i m'explicava: jo he tingut damunt de la meva taula el projecte que venia a la punta Bon Capó i me va ensenyar-me'l. Un hotel i tot anava allí. Avui dia serà verge i jo recuperava el poble. Port Olivet, 65 hectàrees, que havia de ser per 65 ucranesos de molts diners, també passarà a ser del poble. Això són realitats, no són paraules. I per això, i acabo, si d'algú em sento orgullós d'haver participat d'aquest pla general com un mes, ha estat de que la gent mos ha espenyat a que volia que la cala tingui un valor afegit, que no siguéssim ni un sol ou ni un vinaròs. I això penso que, com explicava abans, este pla general, la planificació la tenim feta. Ara espero que els governants i la societat civil estiguem a l'altura del que el pla general ens dona de facilitats.
Vicent.
Bé, jo estic molt convençut de que tot el que sigui preservar espais naturals com els que hem preservat, això és importantíssim, abundant en el que deia Joan Callau, company Joan Callau, que el turisme, això és bo, doncs, que hi haguin espais, no, per a poder fomentar més el turisme. M'agrada també que pugui ser més aviat Cadaqués que no pas Vinaròs, que en les altures ja ho hem aconseguit una mica això, i després, doncs, tot el que sigui preservat, tal com he dit abans, jo crec que això és importantíssim per a tots, perquè sí que serem potser el primer poble de Catalunya i d'Espanya que tenim tanta zona verge al nostre abast.
Manuel.
Jo este punt, com que l'Ajuntament de l'Ametlla s'ha tingut que entendre en el tripartit, i el tripartit està en els d'Iniciativa, que també passen per ser gent molt radical i molt tal i molt qual, però resulta que l'Ajuntament de l'Ametlla s'ha entès en medi ambient que és una conselleria que porta iniciativa.
La primera avaluació ambiental que s'ha aprovat a les Terres de l'Ebre, feta a principi de Catalunya, ha estat a l'Ametlla de Mar. I són molt rigorosos.
Jo, iniciativa no és que em doni garanties per tot, però per medi ambient me'n dona, i per tant sempre he considerat. Crec que van incorporar la gent de 21 també, que havia iniciat l'altre ajuntament, que també era un treball fet, i jo em penso que en això, a nivell global, que no me l'he mirat tot, ni ho sé tot, però sé una cosa, quan s'ha de començar això, inevitablement s'havien de reduir aquells tants d'habitatges, que m'ha dit Joan Pere, perquè teníem un problema d'aigua. Jo recordo que durant l'UPUM se van fer medicions de l'aigua que hi ha per baix, en tots els pous, i claro, tu per a construir, escoltant a medi ambient ara, has de tindre aigua. I això ja va rebaixar una quantitat de metres perquè no es podien fer. I això, a partir d'este dato que es donava al Consell Consultiu, que me'n recordo que ens reuníem i ens diem les medicions d'aigua, si no anem a buscar vendellos l'aigua, això ja va limitar una mica un creixement com preveia l'antic pla general. Per tant, jo en aquest aspecte de... si de parlar de les coses concretes és inevitable, pues clar, els 6 quilòmetres i mig de costa, totes aquestes coses, pues, per mi inclús no eren previsibles, eh? Això ha anat passant una mica apretant la cuta, apretant medi ambient i l'Ajuntament, pues, anant equilibrant les coses, no? Però és un valor afegit, és indudable que això, si un turista d'una qualitat determinada vol passejar i vol tal, pues això, escolta'm, jo hasta vaig proposar que allí i fessin un ramat de cabres per a pasturar.
Per pasturar.
Sí, per a llimpiar el terreny, no? Perquè llimpiarà el terreny o aquell? Quan trauran tot? Bueno, jo a medi ambient tinc les coses molt clares.
Joan?
Jo també, a medi ambient, com ja sabeu, ja fa molts anys que tinc les coses molt clares. Per això he de dir dues coses. La primera és que, de cara a dins, de cara a nostra, de cara al pla que es presenta i que sobre el qual tenim aquesta conversa, aquesta tertúlia, hem de dir que avui en dia el concepte de medi ambient és essencial dins de la cultura mitjana de la gent, de tothom. Ningú pensa ja en que medi ambient és un concepte estrany, ja el té dins, ja se l'ha posat dins. Per tant, valor afegit en medi ambient al nostre poble se traduirà en un avanç social, en un avanç econòmic, en un avanç turístic, perquè la gent té clar que això és un valor importantíssim. Vol més contacte amb la natura, vol productes naturals, vol homeopatia, vol naturopatia, vol medicines no agressives. Som capaços de portar durant la setmana una vida poc sana i estressada, però arriba el cap de setmana i anem a l'Ametlla, que tenim una caseta, i volem l'aire pur, volem l'olor de la mar, volem veure verd i no volem pudors, no volem indústries contaminants. Això ja està bé que s'hagi fet. I ara diré l'altre. L'Ametlla no és un poble que estigui dins d'una bola de vidre. Bufa vent de dalt, vent de baix, vent de garbí, vent de llevant, i de la mateixa manera que este vent s'emporta
que ve mestral i mata els microbis,
s'emporta els microbis, també ens els porta. Bé, si preservem el medi ambient de casa nostra i el fem valor afegit i el fem protagonista, el que hem de fer també és lluitar contra aquells aspectes col·laterals obeïns que ens perjudiquen al nostre medi ambient. Ens hem de pronunciar contra el cementiri nuclear. El cementiri nuclear a 20 quilòmetres de l'Ametlla és com si el tinguéssim aquí dins. Ens hem de pronunciar contra la central tèrmica. Els fums de la central tèrmica, els gasos de central tèrmica arriben aquí. I ens hem de pronunciar contra moltes altres coses, contra molts altres aspectes de la indústria d'avui en dia que són extremadament perilloses i extremadament pernicioses per la salut. Perquè una cosa és que sigui perillós que exploti o no, i l'altra és que sigui perniciós, que ho és cada dia, perquè els gasos són perniciosos, perjudicials cada dia. Per tant, pot ser des d'aquest ajuntament, des d'aquest equip de govern o del que surti a les properes eleccions, valdria la pena intentar ser coherent amb la filosofia mediambiental que conté este pla nou i intentar promoure dins el Parlament de Catalunya una normativa que ja fa anys que jo, des de la Cala Fòrum, vaig llançar, que digués que totes aquelles activitats industrials perilloses dins d'un municipi no ha de ser únicament aquell municipi qui l'autoritzi, sinó tota la regió. Tota la regió.
És a dir, que a més de tenir aquests plantejaments a nivell urbanístic, també a nivell filosòfic, com a pedra de, filosofal d'Ajuntament, no?
Exacte.
Bueno, hem arribat al punt final. Jo ara us donaré un minutet a cada un perquè me resumiu què us ha quedat clar d'esta tertúlia, o en tot cas, després d'escoltar totes aquestes opinions, aquesta valoració final d'aquest POU. Regidor.
Bueno, en nom, si em permets, de l'Ajuntament, només volem donar les gràcies a tots els ciutadans de la Cala, perquè gràcies a ells i amb la seva participació i amb les seves aportacions hem sigut capaços de fer el que explicàvem abans, no? Un pla general que creiem que dona sortida a les noves necessitats del futur del nostre poble, que hem d'explicar molt bé que això és una eina de planificació, però que la gestió després l'haurem de portar al set civil i els governants amb el seu futur, però que això ens dona les bases perquè el futur de la Cala realment l'hem encaminat i realment sabem cap on anem. I anem cap a un lloc molt important, no? Perquè tenim molt clar que el futur de la Cala quin és, i a partir d'aquí este ple general dona tots els arguments perquè la gent que estigui al capdavant de l'Ajuntament o al capdavant de la societat civil pugui fer-ho el millor possible perquè les futures generacions puguin viure dignament al nostre poble i puguin estar-hi. I per això, torno a repetir, gràcies a tothom, perquè aquest pla general no podia ser un pla general d'un equip de govern o d'un pla general d'un partit polític. Havia ser un pla general de tot el poble. I això és el que s'ha convertit, un pla general de tot el poble per al poble.
Vicent.
Esperar que este pla general d'urbanisme surti l'efecte que verdaderament tots pretenem, que és que vagi amb bé el bé social de tota la població i, en definitiva, poder gaudir, jo encara espero poder gaudir d'això, a pesar que tingui uns quants anys, no? Però poder gaudir de veure que s'ha realitzat i prendre nota dels possibles fallos que hi pugui haver, que sempre n'hi pot haver, però, en definitiva, jo crec que s'ha marcat ja una fita bastant, bastant llarga i això és important per a que es pugui desenvolupar.
Gràcies. Manuel.
Sí, com que això es va començar el 2005, però recordar una mica...
Que han sigut 5 anys, ja, Déu-n'hi-do.
Recordar una mica la composició de l'Ajuntament de l'època i recordar una mica també pues, que pràcticament n'hi ha cap partit que, encara que algú hagi votat a la definitiva, no sé què, en contra este PUM, n'hi ha cap partit en representació a l'Ajuntament que realment estigui en contra. Uns perquè ho van iniciar i els altres perquè els arguments... I això te'l movit jo, Jo crec que la participació ha sigut important, però els partits també no han tingut grans enfrontaments en això i pocs arguments des de fora. Des de fora vull dir des de l'oposició. Jo he vist molt pocs arguments. Per tant, per a mi, trobo que serà assumit per tots els partits polítics, mania qui mania, uns perquè ho van començar i van fer tot un procés, els altres perquè l'oposició no ha sigut molt, i els altres perquè estan a favor, hi ha tota classe activa. I en quant a la participació, pues, era una cosa que potser no es farà mai més enrere, els nivells de participació. Una altra cosa és que la gent hi vulgui col·laborar o hi vulgui estar i vulgui perdre les hores, no? Però els nivells de participació han sigut, des del meu punt de vista, amplis i complerts, i gràcies per invitar-me aquí.
Joan.
Molt breu, no es pot negar, estem en un context de crisi econòmica molt forta, és global, però evidentment localment també afecta, encara no sabem quines conseqüències tindrà això a casa nostra, però seran conseqüències dures i difícils de guanyar, i davant d'aquesta situació podem prendre dues actituds. Una actitud seria lamentar-se i deixar que el temps passi i mentrestant perdre pel camí moltes oportunitats. I l'altra actitud és ser valents, no només no perdre cap de les oportunitats que se'ns presentin, sinó intentar que ens surtin de noves i tirar endavant el poble. I tirar endavant el poble vol dir fer bé la feina, tindre uns comerços al dia, moderns i responsables, tindre uns serveis acuradíssims, uns serveis acuradíssims, que intentin resoldre les necessitats de tothom, i tindre un entorn natural i un entorn urbà net, polit, agradable, que faci patxoca de passejar-se, perquè confiar només en la platja i el sol és cosa del passat i ara la gent vol altres coses.
Pues molt bé, només mos queda que agrair-vos la vostra presència. Joan Callau, moltes gràcies per les teves opinions. Manuel Brull, també moltíssimes gràcies. Vicent Margalef,
com gràcies, no? A vosaltres.
I al regidor d'Urbanisme, evidentment, per posar-nos, no, en tot cas, la informació i la documentació al damunt de la taula per poder opinar sobre aquest tema. Regidor, també moltíssimes gràcies.
A l'altre, sempre.
L'opinió de la societat civil sobre aquest pla d'ordenació urbanística municipal, aquestes regles del joc que a nivell urbanístic i en altres nivells i aspectes, com s'ha plantejat aquí, han de guiar el futur del nostre poble els pròxims 15 o 20 anys, que en tot cas, com hem vist amb l'anterior, com en lo de pressa que passa el temps, d'aquí 4 dies ja tornarem a estar en una altra nova modificació, però de moment ha costat 5 anys i tenim 15 o 20 anys per davant. Moltes gràcies.
Gràcies. A vosaltres.